Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El titular que anem tot seguit a oferir no és un fake. És una notícia verídica. El cert és que un se l'ha de veure dues vegades, perquè entrem en una paradoxa del que es diu i del que es fa, especialment amb el món independentista. El titular és el següent. Un total de 17 ajuntaments de la comarca de la Cerdanya han demanat que no s'expulsi a la Guàrdia Civil de la seva comarca. Aquest és el titular. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i aquí ve la paradoxa. 10 d'aquests ajuntaments, 10, és a dir, una majoria, estan governats per Junts per Catalunya. Sí, el partit de Carles Puigdemont, que amb el pacte d'investidura amb Pedro Sánchez li va demanar, entre les clàusules, que faci fora de Catalunya la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil. És a dir, es demani amb un paper, es diu als mitjans de comunicació, es crea una tensió i una animadversió entre els seus votants cap a aquest cos de seguretat, però a la vegada, quan parlem de temes concrets, els ajuntaments de la Cerdanya demanen la seva continuïtat. Aquests ajuntaments, agrupats en el Consell Comarcal de la Cerdanya, valoren molt bé la feina de la Guàrdia Civil i, sobretot, del SEPRONA, la primera unitat de policia mediambiental del món des de la seva fundació l'any 1988. La supressió d'aquesta divisió suposaria una sotragada en la capacitat de resposta davant les emergències mediambientals. Yolanda Canales analitza aquest important proposta amb els seus protagonistes. Què et diuen, Yolanda?
Proposta que no només inclou que no es desmantelli el SEPRONA, sinó tampoc la intervenció d'armes o la unitat de fronteres. I això que un dels cavalls de batalla de l'independentisme, i de Junts en particular, és que els Mossos tinguin precisament el control de les fronteres. Doncs bé, aquests alcaldes, començant pel president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, que és de Junts, se'n desmarquen. Precisament Chia es va reunir fa només unes setmanes amb representants del JUCIL, una de les associacions representatives de la Guàrdia Civil. La Milagros Cívico, la seva portaveu a Catalunya, destaca que aquests alcaldes primen la seguretat per davant de la ideologia i recorda també que l'Institut Armat és molt estimat, sobretot en els àmbits més rurals.
Es que la Guàrdia Civil sempre ha dado un servicio, sempre ha sido una policía muy cercana y ha dado un servicio muy próximo al ciudadano. Entonces, el hecho de que el presidente del Consell de la Comarca prefiera dar un buen servicio a su ciudadano a través, en este caso, de la Guardia Civil, esto le honra. Estamos muy orgullosos, de independientemente del partido político al que pertenezca, de que prime precisamente lo que es la seguridad para sus ciudadanos, dejando a un lado sus opiniones políticas.
Chia fins i tot es va comprometre en aquella reunió a fer arribar aquesta proposta a altres comarques del Pirineu, com el Ripollès, els Dos Pallars, l'Alta Ribagorça o la Vall d'Aran. Cívico destaca que els cossos de seguretat que hagin d'assumir aquestes noves competències no tenen ni prou preparació ni prou efectius, i això farà que se'n ressenti el servei. I la portaveu del JUCIL recorda que, en el cas de la Cerdanya, té una gran riquesa mediambiental, amb la qual cosa la presència del SEPRONA és fonamental.
En la Cerdanya, como bien sabes, es una comarca que tiene muchísimos bosques, que tiene muchísimo donde trabajar y donde proteger, y hay muchísimo donde proteger, y ya no solamente el SEPRONA, sino también solicitamos pues la permanencia y que no haya ningún tipo de reestructuración a menos de la intervención de armas, así como fiscales fronteras, porque eso, como bien sabemos, Puigcerdà, por ejemplo, es un puesto fronterizo.
Per tot plegat, Cívico conclou que a Catalunya no s'obre cap cos policial. Es dona, d'altra banda, la circumstància que aquests 17 alcaldes ja van enviar una carta a la directora de la Guàrdia Civil on li feien arribar aquesta petició i que no desmantellés el cos a Catalunya.
Gràcies, Yolanda. No em diran que no és una paradoxa. Anem ja tot seguit a serveis. Doncs avui la notícia climatològica més significativa es troba a Lleida, a Ponent. Quina calor, mirin, 36 graus. Clar, la resta ja 24 i 25. 36 graus a Lleida i demà augmenta la temperatura. S'arribarà fins als 37. Aquesta tarda sí que hi haurà un augment de la nuvolositat a diverses comarques de l'interior de Catalunya, però, com dèiem, el punt de vista climatològic marca aquests rècords de temperatura en un mes de maig a la zona de Ponent. Molta calor aquí. Anem tot seguit al trànsit. Doncs hem de lamentar un accident mortal a Amer. Un motorista de 50 anys ha mort a causa d'un xoc amb un vehicle, amb un cotxe, aquest matí. Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del cotxe implicat i continua la seva investigació de les causes d'aquest accident mortal. Anem a buscar tot seguit com s'està circulant per Catalunya. Roger Serra, Servei Català de Trànsit, bona tarda.
Hola, bona tarda. Per una banda, aturades més o menys habituals a aquesta hora, augmenta el volum de circulació, vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. Incidències, a més, per exemple, tenim aquest vehicle avariat a l'autopista AP7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquí hi ha trams d'aturades 4-5 quilòmetres en sentit sud, com dèiem, a l'AP7 en aquesta zona de Vandellòs a causa d'aquest vehicle avariat. Ja molt més a prop de Barcelona, autopista B23, un altre vehicle avariat a Sant Feliu de Llobregat, que talla carril en sentit Barcelona, aturades d'un parell de quilòmetres ja des de Molins de Rei, i també parlem d'un vehicle avariat a la B30, a Barberà del Vallès, és el voral de la via, però hi ha aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig en sentit nord, en aquest lateral de l'autopista de la B30, lateral de l'autopista AP7. Acabem amb obres a l'autopista del Maresme, tram de Mataró, que talla en carril en sentit Barcelona. També parlem d'aturades intermitents d'un parell de quilòmetres en aquest tram de la C32 Mataró, direcció Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que el temps passa volant és una obvietat, i que la notícia del dia sepulta a l'anterior, doncs també. És per això que és saludable mirar i posar la vista enrere i analitzar en perspectiva una decisió. Demà farà un any que el Congrés dels Diputats se'n va aprovar per 177 vots a favor del PSOE, Sumar, Junts, PNB, Bildu i BNG, i 172 en contra del PP, Vox i Coalició Canària, la llei d'amnistia. Batejada, per cert, amb el rimbombant nom de Llei Orgànica d'Amnistia per a la Normalització Institucional, Política i Social de Catalunya. Bon, clar, la normalització fa un any hi havia. Salvador Illa feia 20 dies guanyava les eleccions democràtiques al Parlament. El que havia eren unes sentències judicials i unes condemnes per incompliment de la llei. I sense llei no hi ha democràcia. I la democràcia té els seus mecanismes parlamentaris per canviar les lleis. Balanç de l'any. La Fiscalia General de l'Estat va calcular que els beneficiaris de l'amnistia serien 486 persones. Fa un mes, el nombre de persones amnistiades era de 285. 155 manifestants, 26 polítics, entre ells els exconsellers Francesc Homs i Miquel Buch, i 46 agents de la Policia Nacional investigats per l'1 d'octubre del 2017. Es van denegar 82 peticions d'amnistia, 55 a manifestants, 23 a polítics i càrrecs públics i 4 a policies. La presidenta de Societat Civil Catalana, Elda Mata, a migdia de COPE Catalunya, en el seu balanç del primer any de la llei d'amnistia, valora positivament la tasca de jutges i magistrats davant de les pressions polítiques.
A pesar del acoso al que se está sometiendo a jueces y magistrados, la verdad es que los líderes separatistas y el propio gobierno constatan que los privilegios no se están aplicando como ellos y el gobierno habían previsto. Eso es bueno. Que aunque se las prometían muy felices y que esto iba a ser un paseo, todavía está Puigdemont no pudiéndose tomar los cafés que querría en la Plaza Cataluña de Barcelona, y aunque hay muchos líderes que han sido indultados, no han sido amnistiados.
Puigdemont i la seva segona fugida, el 8 d'agost, a la vista de tothom, per descrèdit de la policia de Mossos d'Esquadra, que mai va poder preveure que una persona que va ostentar el càrrec de president de la Generalitat fugís amb un barret per despistar. I ara què? Què passa amb aquesta llei d'amnistia un any després de la seva aprovació al Congrés dels Diputats? Doncs hores d'ara estem a l'espera de la resolució del Tribunal Constitucional i, sobretot, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que investiga la malversació de 5,3 milions d'euros desviats pel govern de la Generalitat pel procés independentista. Ja saben que la malversació, en aquest cas, està molt mal vista a Europa. La primera sentència europea per aquest cas està prevista per després de l'estiu. Al setembre i octubre pot haver-hi el dictamen europeu sobre aquesta llei d'amnistia. La professora de Dreta Constitucional, Teresa Freixes, a migdia de COPE Catalunya i Andorra, apunta que el Tribunal Constitucional aquí a Espanya hauria d'esperar la sentència europea abans de fer el seu posicionament.
També s'ha qüestionat amb qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Des del meu punt de vista, atesa l'organització del nostre sistema jurídic, el lògic seria que primer dictés sentència al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i a partir d'aquí ja seguir a nivell intern. Perquè ara imaginem que el Tribunal Constitucional validi la llei i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea digui que no, que té aspectes contraris al dret de la Unió Europea i que, per tant, no es poden aplicar.
Una llei que va potenciar l'acord PSOE-Esquerra Republicana. Dos mesos després de l'aprovació d'aquesta llei, els independentistes catalans d'Esquerra van fer president de la Generalitat el socialista Salvador Illa. Canviem d'arguments informatius. Salut publica i alerta de l'augment de casos de sarna a Catalunya, especialment entre la gent jove, entre els adolescents. Dels 127 casos del 2021 s'ha passat a més del doble l'any passat. Què és la sarna? Doncs una infecció de la pell causada per un àcar microscopi que provoca una picor molt intensa, especialment durant la nit. S'ha augmentat d'una manera preocupant, especialment, com dèiem, entre les persones que tenen al voltant de 20 anys. Aquesta infecció es transmet, a més, per contacte directe i molt estret entre persones, cosa que afavoreix la seva propagació en situacions de convivència o de relacions íntimes. Les autoritats sanitàries han detectat un augment constant dels brots i a dia d'avui la preocupació ja comença a ser elevada. Hi ha dues opcions terapèutiques, una crema tòpica o un medicament oral. De tot plegat n'hem parlat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb la dermatòloga de l'Hospital de Sant Pau, Ana López, que ens ha dit a Ricard Álvarez.
La sarna, una malaltia que molts associaven a temps antics, torna a ser notícia a Catalunya. Des del 2021 s'ha detectat un augment sostingut de casos, especialment entre la població jove. Així ho alerten les autoritats de salut pública i ho confirma la dermatòloga de l'Hospital de Sant Pau, la doctora Ana López.
La sarna és una malaltia contagiosa, és una infecció per un paràsit que, com molt bé heu explicat, doncs, es produeix a la pell. I el fet de veure-ho en joves, doncs bé, vol dir que hi ha més convivència entre la gent jove que probablement hi havia en èpoques anteriors, no? És una malaltia que es transmet de contacte de pell en pell i quan es produeix en gent jove, doncs és considerada una malaltia de transmissió sexual.
La sarna o scabiosi és causada per un àcar microscòpic, el Sarcoptes scabei, que es transmet pel contacte directe i prolongat de pell en pell. Segons la doctora López, l'increment de casos entre joves es deu, en part, als seus hàbits socials actuals que impliquen més convivència i contacte físic.
És una malaltia que no n'hi ha prou en asseguts al costat, en el metro, no?, d'una persona doncs, que té la sarna. No?
Vale.
Que hi hagi un contacte de pell en pell, és a dir, sense roba habitualment.
Tot i això, la dermatòloga matisa que no sempre es tracta d'un contagi sexual. També es poden produir brots en entorns com residències de gent gran o llars compartides a través de mantes o estris comuns.
Aquest és el motiu pel qual es considera una malaltia de transmissió sexual, sobretot entre els joves.
El tractament de la sarna és efectiu i accessible, però cal diagnòstic precoç i aplicar-lo correctament per evitar rebrots. Les autoritats insisteixen en la importància d'estar alerta davant símptomes com picor intensa, especialment a la nit, i consultar el metge davant qualsevol sospita.
I anem a una farmàcia. Saludem aquí al migdia de COPE Catalunya d'Andorra a Cristina Lobato, farmacèutica comunitària i membre de les farmàcies Sentinelles. Cristina, benvinguda i bon migdia.
Hola, bon migdia.
Per cert, què són les farmàcies Sentinelles? Pregunto des de la meva ignorància.
Les farmàcies Sentinelles són un grup de farmàcies que tenen com a objectiu aportar informació sobre incidents que estan relacionats amb la seguretat dels medicaments. Fa un seguiment pues, des dels efectes secundaris dels medicaments o una monitorització de l'abús o ús recreatiu d'alguns medicaments que normalment no es detectarien si no s'agafen aquestes dades i es registren. També periòdicament es fan alguns registres sobre problemes concrets que hi ha de salut que l'Agència de Salut Pública pues, demana. Aquests van canviant en funció de lo que ells necessiten.
Doncs la meva ignorància ja ha quedat en aquest cas ben resposta, no? Que és aquesta farmàcia sentinella que ve aquí és aportar una informació del nostre consum farmacològic per part dels ciutadans. Però amb Cristina Lobato volem parlar de la sarna, i des d'una farmàcia se pot detectar un brot, Cristina?
Nosaltres no diagnostiquem, però sí que podem indicar al pacient que vagi al metge. És una de les coses que registrem com a sentinella, perquè portem uns anys que això ha pujat molt i no s'arriba a controlar ben bé per què puja tant i per què els tractaments en alguns moments no estan funcionant com haurien de funcionar. Llavors, enregistrem molta informació relacionada perquè la gent se sàpiga per on anar i quin és el problema de que això segueixi pujant i no, havent-hi tractament que funciona, que va bé, no desapareix. Llavors, aquesta feina, aquestes dades serveixen perquè el metge prescriptor i els caps i tot puguin saber per on anar per tallar una mica aquest creixement.
Cristina, m'estàs fent el diagnòstic. Hi ha cada vegada més casos de sarna i, a més, els tractaments no acaben de funcionar amb la eficàcia desitjada. Per tant, anem primer al que seria la qüestió d'evitar que hi hagués un brot de sarna. Hi ha mesures preventives?
Hi ha mesures preventives. És que no es té tota la informació, però quan hi ha un cas... per exemple, una cosa molt important és que tots els convivents en la mateixa llar s'han de tractar a la vegada, perquè si no hi ha reinfestacions i es repeteix i sembla que no s'acaba mai. Llavors, el tractament funciona, és eficaç, però s'ha de fer tots a la vegada. Però és que, a més, s'han de prendre unes mesures a la llar relacionades. Per exemple, el paràsit mor a 60 graus 10 minuts, doncs la roba s'ha de rentar o bé posar en una bossa durant 7 dies que estigui ben lligada perquè mori. Però roba íntima, pijames, llençols, tovalloles, inclús peluixos, la roba de llit, tot. I rentar perquè es transmet de pell a pell directa, però també es transmet a través dels subjectes i a través de la roba. Ah. Llavors, totes aquestes mesures, quan hi ha un cas a dintre d'una família, s'han d'atendre per tots.
Perquè després, una vegada tenim sarna, aquest tractament, que no acaba de tenir totalment l'eficàcia, després és molt molest, no?, al llarg dels dies.
Bueno, és un tractament una mica incòmodo perquè hi ha una crema que s'ha de posar per tot el cos, menys per la cara i les mucoses, s'ha de deixar 12 hores posada i després repetir els 7 dies a la setmana. I també hi ha un tractament que és en pastilles i que va en funció del pes. S'han de prendre el nombre de pastilles, però que amb una dosi normalment queda liquidat. O sigui, el tractament amb la pomada és una mica incòmodo, però és eficaç sempre quan, els convivents es tractin a la vegada, els contactes es tractin a la vegada i s'eviten reinfestacions, perquè si només ho fa un, el més fàcil és que ho agafin tots. Llavors, tornem a començar.
Cristina, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia, vale. Cristina.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara anem a una molt bona notícia, perquè per primera vegada en 4 anys a Catalunya s'han omplert totes les places MIR. Sí, semblava increïble, abans ho s'omplien. I 4 anys després... doncs s'han omplert totes, fins i tot les de família, una àrea que els últims anys havien quedat amb moltes vacants. Enguany s'han ofert 367 places i s'han ocupat totes. El 2024 van quedar 98 de buides, es van batre el rècord de places desertes. Aquesta vegada no n'ha quedat ni una, un fet que s'ha valorat molt i molt bé des de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Mario Quero.
Així és, Sergi, el vocal de la Canfic, Jordi Mestre, s'ha destacat molt positivament aquest fet i apunta que s'ha de treballar per fidelitzar aquests metges especialistes.
Que s'hagin ocupat totes les places de medicina familiar i comunitària en aquesta convocatòria és una molt bona notícia. El que sí que hem de tenir present és que a partir d'ara aquells actors implicats hauran de garantir doncs, que aquests professionals es fidelitzin i, per tant, quan acabin l'especialitat es vulguin quedar a treballar en aquests centres d'atenció primària.
Garantir l'estança dels metges un cop acabi l'especialització és un dels reptes de la sanitat catalana. Tot i que aquest any Catalunya ha experimentat una notable millora en la cobertura de totes les places, l'any passat va ser la comunitat autònoma que més llocs de feina va deixar sense cobrir, amb un total de 98. Les últimes vacants en cobrir han estat les de la Catalunya Central i Tortosa. De fet, la unitat de formació de medicina familiar de Tortosa i Terres de l'Ebre va encarar l'última jornada amb un cert pessimisme pel fet que només havia cobert una de les 12 vacants. No obstant això, de la decepció van passar l'eufòria després de confirmar-se que les 11 places restants han estat cobertes. Finalment, des de la unitat de formació, animen els futurs metges residents a ampliar la mirada cap a altres territoris que desconeixen per gaudir de la formació i la residència.
No és una bona notícia, sens dubte. Una notícia que era increïble que abans no passés. És a dir, estem parlant d'una notícia que hauria de ser l'habitual, o lògic, el normal. És a dir, que a Catalunya cada any s'omplin al 100% a totes les places MIR que ofereix. Per això, ja que parlem de salut, ara després de la publicitat aniríem cap a una molt bona investigació de l'Hospital Vall d'Hebron, pioner amb la investigació a nivell nacional i a nivell internacional en molts àmbits. La seva última investigació, en aquest cas, parla de l'evolució de l'esclerosi múltiple, però recordem que som a la setmana i a la prèvia del Dia Mundial sense Tabac i a la setmana sense fum. Avui la ministra de Salut, Mònica García, ha avançat doncs, en aquest cas, que es presentarà un avantprojecte per tal de prohibir el consum de tabac a que serien les terrasses dels locals de restauració, és a dir, bars i restaurants, i també fins i tot amb els vehicles d'empresa. És a dir, amb aquell vehicle amb la qual és de l'empresa poden anar dos treballadors, un fume i l'altre no. Hores d'ara era il·legal fumar amb aquest vehicle, però dins d'aquest avantprojecte, que ara entrarà dins de la tramitació parlamentària, també es vol prohibir amb aquests espais dels vehicles d'empresa compartits. Però anem a fer tot seguit una pausa per la publicitat i busquem aquesta bona notícia que novament ens arriba de l'equip d'investigació de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I tu? ¿Piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para muchos, el mejor western de la historia.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
John Wayne.
La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas.
Centauros del desierto.
Me ha dado miedo. Es un hombre que puede volverse loco.
Ha renegado de nosotros.
¡Etan, no lo haga!
El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños. Con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Sabes que con Midea puedes renovar tu cocina con un 15% de descuento adicional?
Los electrodomésticos Midea te lo ponen fácil. Con el 15% de descuento adicional en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, placas y mucho más.
Además, con las tecnoventajas del Corte Inglés.
15% de descuento adicional en electrodomésticos Midea.
En tienda web y app del Corte Inglés e Hipercor.
Hasta el 4 de julio. Consulta modelos participantes en elcorteinglés.es.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro, garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un equip d'investigació de l'Hospital de la Vall d'Hebron ha publicat els resultats de la primera eina capaç de predir l'evolució de l'esclerosi múltiple. Marc Puerto, explica'ns la importància d'aquesta investigació.
Sí, es tracta de la primera eina capaç de predir l'evolució de l'esclerosi múltiple. El model incorpora diverses variables biològiques i clíniques i mostra la probabilitat de desenvolupar una discapacitat moderada a llarg termini des del primer brot. Les responsables de l'eina destaquen que és crucial poder reduir aquesta incertesa que afronten els pacients a qui acaben de diagnosticar la malaltia neurodegenerativa, molts dels quals es troben en la trentena, en plena edat de planificació familiar i professional. Ho ha explicat la doctora Carmen Tur.
Permeten, en el moment que el pacient fa el primer brot d'esclerosi múltiple, poder predir quin serà el seu risc general de presentar events, diguéssim, desfavorables per a ell, no? I hem vist que, encara que sigui una eina, diguéssim, general, perquè ha estat dissenyada així, com una eina general, de pronòstic general, quan hem vist quins serien les associacions amb el pronòstic posterior, hem vist que funcionava molt bé també per molts diferents tipus d'events, no? que podien sortir.
Per la seva banda, la doctora Martín Touré també ha volgut recordar el canvi en el pronòstic que hi ha hagut de la malaltia gràcies als tractaments en les darreres dècades.
Jo vaig començar a treballar amb aquesta malaltia quan no hi havia cap tractament. Només podíem decidir si donàvem corticoides o no en el moment del brot, però no hi havia cap tractament. Era una malaltia molt dura, no? Inclús, a vegades, pues, gent molt jove que té brots molt sovint, no? Que no hi havia manera d'aturar-los, no? Això avui en dia ha canviat de manera molt, molt, molt important.
L'eina s'ha donat a conèixer justament coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que és demà, dia 30 de maig.
Fins i tot amb les bones intencions, quan hi ha divisió i quan hi ha en aquesta casa la multiplicació d'esforços, això perjudica amb el bé comú. I la unió, i en aquest cas a crear una sola entitat, pot beneficiar l'objectiu de tots. La notícia va sortir fa pocs dies al digital El Debate i va semblar una magnífica i sobretot necessària iniciativa. Neix Entitats per la Vida. I en quin objectiu? Doncs posar fi al treball allà de grups dispersos i que hi hagi aquesta unió. Ho ha explicat darrere en COPE el promotor d'Entitats per la Vida, Joan Marrull, amb la Yolanda Canales.
I el que ens ha explicat és que cadascuna d'aquestes entitats mantindrà la seva essència, la seva forma de fer, però intentaran aprofitar sinergies i, sobretot, concretar un pla estratègic per fer front a aquells que defensen una altra forma de veure la vida. Primer ha d'haver un full de ruta, tenir clar cap a on es va i després, diu, ja vindran les accions concretes.
El que pretenem és que cada un mantingui el seu carisma i mantingui la seva activitat i mantingui la seva manera de fer i buscar una plataforma en la qual puguem ajuntar aquestes activitats amb una direcció, amb un pla estratègic que estem acabant de definir. I el pla estratègic al final és on volem anar, com hi volem anar, amb una fulla de ruta, amb unes accions, pla estratègic a curt i mitjà pla, que ens permeti, a més, també obtindre financiació.
I és que l'objectiu, com diu el Joan Marull, és intentar passar d'una cultura de la mort a una de defensa de la vida i deixar de banda conceptes de falsa llibertat i sentimentalismes que només són un embolcall. És a dir, en comptes de parlar d'avortament, es tracta de parlar d'acompanyament, o el mateix en el cas de l'eutanàsia, i tenint en compte, per exemple, el concepte de cures paliatives.
Tenim que deixar de parlar de la interrupció voluntària de l'embaràs i parlar d'acollir, d'ajudar, d'aquesta falsa llibertat, sinó que tenim que donar altres valors. I tenim que deixar de parlar de morir en pau i de la dolça mort per dir acabar la meva vida siguent estimat, acompanyat, amb cuidados paliatius. Hem de canviar tot aquest embolcall que acaba fent molt mal des del punt de vista emocional.
I per què Catalunya esdevé líder a Espanya en nombre d'avortaments, per exemple, o també en els casos d'eutanàsia? Segons Marull, la societat catalana és més permeable a aquests discursos més sentimentalistes. També creu que hi ha una falta de respecte a la vida que es va inculcant des de ben petits.
Que es dona un cas d'una relaxació ètica clara. Després, l'embolcall efectiu, nosaltres aquí l'acceptem molt millor, estem parlant de la llibertat, de que tinc, sota aquest lema i aquest embolcall emocional fàcil, doncs la societat catalana entra més fàcilment que altres societats. I, evidentment, perquè hi ha una manca de respecte per la vida, que es va introduint de mica en mica des de les escoles fins a per tot arreu.
En tot cas, Entitats per la Vida ja s'ha constituït com a entitat sense ànim de lucre i està treballant en l'elaboració d'aquest pla estratègic.
I a la migdia de COPE Catalunya i Andorra marxem cap a Terrassa, on ens espera l'Esther Taberga, una noia de 28 anys, nascuda a Bolívia, a la zona de Ribelalta Amazònica, que des dels 5 anys que està vivint a Catalunya, que té una nena de 3 anys, anomenada Ruth Adelaine, i que és usuària de la Casa Guadalupe, una casa que ajuda amb aquesta casa les mares amb el seu desenvolupament sanitari, vital i econòmic a ser això. Doncs a continuar l'embaràs i a ser mares. L'Esther està treballant a tant usuària de la Casa Guadalupe, tant de Sabadella com de Terrassa, ciutat amb la qual ara viu. Esther, benvinguda aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal tu experiencia personal? ¿Nos puedes relatar a nuestros oyentes tu experiencia como usuaria de la Casa Guadalupe?
Pues mira, mi experiencia como usuaria de la Casa Guadalupe ha sido pues el apoyo que he tenido, como nadie me ha apoyado, me ha ayudado, ha sido en Casa Guadalupe, la conocí a través pues de una amiga, porque yo pues en su momento pensé en abortar. Yo pensé en abortar porque me habían dicho que como era joven, pues me habían hecho unas pruebas de mama y me habían dicho que tenía un presunto cáncer de mama y un presunto cáncer de útero. Y me decían que lo más recomendable era que aborte. Y claro, yo estaba súper asustada y decía que no, que yo no quería eso, que no me lo creía. Entonces pues fui a buscar segundas opiniones y aquí fue cuando conocí la casa. Y pues la casa, ¿qué es lo que hace? Pues te ayuda cuando tú estás pensando en estas cosas de si seguir adelante o interrumpirlo. Pues ahí es cuando ella pues te ayuda en todo lo que te haga falta pues para el bebé, para ti. Me acompañaron a los médicos, fuimos a buscar unos médicos que me hicieron las pruebas. Y bueno, pues gracias a Dios y porque yo pues agarré y lo confié todo en la Virgen, pues me salió que estaba limpia.
Claro, me imagino ahora, con lo que nos estás explicando, esos momentos tan tan duros que te han de pasar a nivel de las dudas, ¿no?
En
tu cerebro, de qué camino tomar, ¿no? Y lo importante,
exacto,
en este caso, de tener encima de la mesa todas las opiniones posibles para decidir lo que tú quieras.
Pues sí, yo me sentía fatal porque, claro, yo estaba sola, la persona con la que estaba pues tampoco me apoyaba, ¿sabes? Y claro, era como, yo ya tengo una niña de 8 años y claro, era tener otra pequeña, otra vez tenerla sola y no saber qué hacer y hablar con una amiga y hablarme de esta casa, que decían, tú ves, tranquila, explícales, ellos te van a escuchar, van a intentar ayudarte, y fue así, tal cual. O sea, fui, le expliqué lo que me pasaba y, o sea, lo primero que recibí fue un abrazo, es el mejor abrazo que me han dado en mi vida, vamos, es que lo recuerdo de siempre. Llegar y decir, hola, mira, soy Esther, y justamente me recibió Laura y me dice, hola Esther, como si me hubiese conocido toda la vida. Sí. Hola Esther, ¿qué tal? Me abrazó y fue, o sea, fue increíble.
En ese momento vivías en Sabadell, ¿no?
Sí, yo vivía en Sardañola.
En Sardañola. Pero
en Sardañola cuando estaba embarazada, pero me fui a la de Sabadell, sí.
Vale, y ahora estás en Terrassa.
Ahora estoy en Terrassa, pero igualmente, o sea, a lo mejor una semana me iba a Sabadell, una semana a Terrassa, porque como yo digo, yo tengo mis dos casitas, que es mi refugio y donde más me encuentre más cerquita, pues voy allí.
¿Y qué nos has explicado ahora tu experiencia personal, pero qué consejos podrías dar en este caso si hay una oyente que esté en tu situación que tú viviste hace 3 años?
Pues si sientes no sabe qué hacer, que venga a Casa Guadalupe, que ahí estaremos todas las personas que estamos pensando, ayudando, la escucharemos, la ayudaremos en todo lo que necesite, si necesita hablar, si necesita comprarle alguna cosa al bebé, si necesita una cuna, un carrito, ropita. Es más, cuando nace un bebé, es como lo que dice la Virgen, es un milagro. Entonces, cada vez que nace un bebé, pues para nosotros es un sí a la vida. Y es celebrarlo y ayudar a ese bebé, ver crecer a ese bebé y también con la mamá y su familia.
Un sí a la vida de Casa Guadalupe.
Que le digan sí a la vida, exacto. Es que el Casa Guadalupe es esto, ayudarte a que tú digas sí a la vida, a que no te rindas, a que no tengas miedo. Es más, cuando entras a la Casa Guadalupe y dices, no tengas miedo, mi hijo el más pequeño, no estoy yo aquí que soy tu madre. ¿Sabes?
Sí.
Es muy bonito. O sea, tú cuando conoces esa casa, sabes eso, te sientes tan abrazada por ella, por Dios, que todas las mamás que estamos ahí nos conocemos y hablamos entre nosotras, o sea, somos una familia, porque en sí, como estamos durante el embarazo, yo, por ejemplo, ya he terminado mi tiempo ahí en la casa y yo sigo yendo, sigo estando ahí haciendo los voluntariados, los sábados voy, ayudo a las mamás, cuido a sus bebés, porque también Casa Guadalupe te ayuda a ser mamá, te ayuda en las formaciones de un bebé tiene cólicos, primeros auxilios, qué hacer cuando te cuesta con la lactancia, las malas noches. Es más, mira, con decirte que gracias a eso, yo ahora mismo estoy trabajando, y estoy trabajando con un bebé pequeñito y no lo escucháis.
No, en esta entrevista no radiofónica no, que está dormido.
Está dormido, le he dado su biberón, le he sacado, le he hecho un masaje que me enseñaron allí para
muy
los
bien,
gases.
Esther.
O sea,
muy bien. Entonces, un sí a la vida de Casa Guadalupe. Esther Taburga, gracias por estar aquí a migdia de COPE Catalunya, por tu testimonio.
Gracias a vosaltres. Que vagi molt bé.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Horoscope amb Joan Batllori i avui amb un altre Joan de protagonista. Tenim dos Joans de protagonistes, el nostre Batllori i Joan Garcia. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Sí, Joan Garcia és el protagonista de les últimes hores i avui seguirem donant informació sobre el seu futur perquè, atenció, ja estaria, informa Quique Iglesias, molt a punt d'acceptar una proposta del Newcastle. Al Barça tenim junta directiva en marxa amb el tema del retorn al Camp Nou com un dels temes principals. En tenis, Paula Badosa juga a Roland Garros aquesta tarda. El Sabadell guanya la Lliga Femenina de Waterpolo. En bàsquet tenim avui Girona-Lleida, és partit d'última jornada, i en futbol sala comencen els play-offs de quarts de final. Avui juga el Barça contra el Jaén.
No marxis gaire lluny, Joan, t'esperem.
Per què em quedo? Fins ara, Sergi.
Arriba Línia Cope a les 3, l'inici de Pilar García Muñiz a 3:05, Esports Cope amb Joan Batllori.